Molt bon dia, us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i Tria Musical, que us parla Sílvia Delgado, i en nom de tot l'equip del Penedès en Xarxa us saludem i us donem la benvinguda aquest dimarts 16 de gener de 2024. Si seguiu amb nosaltres fins les 12, al llarg d'aquestes 3 hores, això és el que anireu escoltant d'aquí uns instants, la previsió meteorològica amb Marc Paredes. I a continuació, saludem de nou, per primera vegada aquest any, la podòloga Mercè Casals, que avui ens parlarà de les ungles desenganxades. A 9:45, primera de les 3 cites de cada matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. L'endemà de Reis, tradicionalment, comencen les rebaixes, però ja fa anys que tenim campanyes de descomptes durant la campanya nadalenca, d'altres establiments que no fan rebaixes, que les fan a mig gas, que si no s'han tret l'estoc d'hivern, com passa aquest any, perquè no ha fet fred, rebaixen poquet. Mil i unes situacions, però estem en ple període de rebaixes. I avui en parlarem, el tema de la setmana, amb Joan Anton Calaf, dinamitzador de Comerç del Foix, Susana Duasso, gerent de Som Sant Sadurní, i Salva Rodríguez, president del CIT del Vendrell. Començarem a 9:45, saludant-los un a un i parlant una mica de les seves respectives entitats o municipis fins les 10, i de 10 a 10:45 farem tertúlia. Una tertúlia que acabarà a 9:45, perquè de nou cedirem el micro als serveis informatius que ens portaran 4 o 5 notícies dels nostres municipis. A continuació, el primer maridatge gastronòmic de l'any. Xavi Roig, sommelier de Calferro, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, es retroben al Penedès en Xarxa i ens proposen plats ben maridats, amb escumosos i amb vins de temporada. El producte de les receptes dels plats és de temporada. Els vins i escumosos, evidentment, serveixen qualsevol dia i qualsevol setmana i més de l'any. A les 11:06 seguirem amb el Català al carrer, de la mà de la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Anirem a classe i hi haurà concurs a través del 938072626. Avui regalem novel·la juvenil, després de molts dies regalant llibres pels petits de la casa. És Veïns Especials, d'Arturo Padilla i Rubén Montanyà, que ha estat Premi Ramon Muntaner 2022. A 11:45, últim flash informatiu, última oportunitat per escoltar què passa a casa aquest dimarts. I a continuació, amb el Carles Gala, tafanejarem les estrenes seriòfiles de la pantalla, explicarem què passa a TV3 des d'aquesta setmana i repassarem els principals guanyadors dels Emmy. És dimarts i abans de marxar us explicarem una història i plegats decidirem si és certa o és falsa. Són les fake news amb les quals posem el punt final cada dimarts. Aquestes són les veus i les propostes d'aquest matí de dimarts, que comença tot seguit.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Som a la setmana dels barbuts, però tampoc fa pas molt de fred. Aviam què hi diu el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs encarem aquest dimarts amb força suavitat termomètrica, però amb matisos, perquè no tots els punts de la comarca estem tenint uns valors suaus a primeres hores del matí. El que tenim ara mateix són aquestes nuvolades que són força persistents i denses també en molts punts de la comarca i que això està afavorint que aquestes temperatures no baixin tant com els darrers dies, però aquestes nuvolades en alguns casos són en forma de boira i allà on estan apareixent, com per exemple en punts de l'interior de Mediona, Pontons, Subirats, Gelida, doncs en aquests casos les temperatures sí que estan quedant força més reculades. Atenció, perquè aquestes boires, com diem, són força denses en alguns punts del Penedès, també tocant ja cap a l'Anoia, totes aquestes conques internes de la comarca, i això, doncs, per una banda, també redueixen molt la visibilitat, perquè fins ben entrat al matí no tendiran a dissipar-se i fins i tot, en alguns casos, podrien doncs, mantenir-se fins ben entrada la tarda. Per tant, precaució si us heu de desplaçar cap al nord de la comarca, perquè en molts casos us podreu trobar bancs de núvols baixos i allà on apareguin aquestes temperatures, com diem, sí que estan quedant força més frenades. De cara a la tarda, aquestes nuvolades tendiran ja a desaparèixer, s'obriran grans clarianes, sobretot per l'extrem sud de la comarca, però podríem, com hem dit, doncs, mantenir-se aquestes petites boirines, ja tendiran a dissipar-se i, per tant, les temperatures al migdia tornaran a pujar. Per tant, tindrem valors força suaus, que voltaran els 16, 17, o puntualment una miqueta per sobre. Per tant, hi haurà una calor relativa, podríem dir-ho així, perquè les temperatures no seran fresques ni de bon tros, però demà ja podrem anunciar un petit canvi de temps perquè sembla que ens creuarà una petita línia frontal molt, molt, molt desgastada que ni tan sols ens portarà precipitacions, però tindrem aquest ambient doncs, encara més ennuvolat, però estable, no esperem ni tan sols quatre gotes, i ja de cara a dijous aquest cel ja tendirà a assolellar-se, tindrem ja unes temperatures que tendiran a baixar una miqueta perquè demà doncs, podrien tocar sostre, fins i tot fregar ja els 18-19 graus, en punt sobretot també del litoral penedesenc, i ja de cara a divendres els mapes ens indiquen la formació d'una petita baixa al Mediterrani que haurem de veure com es comporta perquè és probable que la desdibuixin com va passar fa una setmana amb aquesta línia frontal que havia de ser molt gran, doncs al final es va deixar molt poca pluja, i haurem d'estar pendents de com acaba tot plegat perquè ens podria portar algunes precipitacions.
Gràcies, Marc. Bon dia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Del temps als peus. Avui la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, ens parla d'una situació que ens pot passar, tenir una ungla desenganxada. Per saber què hem de fer, marxem fins a Domenys Ràdio, on hi tenim la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, una setmana més. I ara sí, comencem l'any amb la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals. Molt bon dia i bon any. Mercè, com estàs?
Hola, molt bon dia a tots i totes i bon any. Bé, bé, aquí, tornant a la rutina.
I com va? Bé?
Bé, la veritat és que sí. Ara hi ha hagut el mes de desembre molta, molta feina, que tothom vol començar l'any amb bon peu,
mai
que dic jo.
I
ara ja tenim feina, però bueno, es va tranquil·litzar una mica el boom de feina, la veritat. Així que més descansats.
Bé, me n'alegro. I avui ens portes un tema molt curiós que a mi m'ha creat, almenys, curiositat. Explica
sí.
Tu.
Doncs bueno, avui volia parlar perquè me n'estic trobant bastantes a la consulta i m'ha vingut al cap el tema de què fer quan tenim una ungla desenganxada del peu.
I clar, pregunto, una ungla desenganxada té la pinta de fer molt de mal.
Sí, bueno, les ungles desenganxades poden ser per diferents motius realment. Per exemple, de vegades el que és més freqüent realment és que sigui causat per un impacte bastant fort, que tinguem un objecte que ens hagi caigut, o que haguem tingut una trepitjada forta, val? Llavors això el que passa és que, degut al traumatisme que hi ha hagut, es pot crear un hematoma a sota, un blau, uh-huh. I llavors el fet de que hi hagi sang entremig de la pell i la ungla, vale? La pell és el llit unguial, que nosaltres els podals li diem, i la ungla, pues, al moment que hi ha una capa de sang a dins, fa com si fos una bullofa, que fa que es desenganxi la ungla de la pell. Uh-huh. I aleshores, això, pues sí, efectivament, pots fer molt de mal o inclús angúnia, no? Més aviat també, o sigui, és dolorós, però més a més, sobretot angúnia. Clar. Però sí que quan te l'arrenques, jo que sé, per exemple, vaig tindre una pacient que un cop se la va enganxar pujant a la porta del garatge.
Oh.
I llavors se la va arrencar gairebé tota. I llavors això és molt més dolorós que pas un traumatisme.
Clar.
Aleshores, de vegades, pues, això pot ser per cops, lesions aquestes, o de vegades inclús també a nivell de lesions de fongs, vale? Uh-huh. Infecció de fongs, que això el que fa és que el fong es va menjant la ungla i fa que es desenganxi de la capa de sota, de llit unguial. De vegades també pot ser afectat per lesions de la pell, com la psoriasis, uh-huh. D'acord? Que també pot tindre una descamació diferent la pell de sota de la ungla, i això ens pot provocar que hi hagi aquesta desenganxa, bueno, que es desenganxi la ungla. Uh-huh. També pot ser per productes químics com les acetones i alguns tipus de sabons. Per això és molt freqüent, després de fer semipermanents i coses d'aquestes, que hi hagi moltes lesions unguials, d'acord? Uh-huh. De que es desenganxin, perquè són productes químics que són molt forts i això fan deteriorar molt la ungla i fan que hi hagi aquesta que es desenganxi la ungla.
Clar.
I això és molt freqüent al setembre, sobretot, veure-ho a consulta, perquè després de l'estiu que hem anat amb les ungles mones,
clar,
després venen els drames, que dic jo, al setembre, saps? Llavors sempre ho dic, que sempre s'ha d'anar amb professionals que treballin amb molts materials i alguns productes, perquè, si no, de vegades, lo barato sale caro, el que es diu, no?
Totalment. I ara han sortit moltes cadenes, que no direm de
exacte.
Què, que ho fan molt ràpid, molt econòmic, i potser et pot costar la salut. No,
exacte.
És millor dit.
Sí, sí, en veig molts de casos. Per això jo sempre soc bastant capficada en aquest tema de que la gent sigui conscient de tot això. Ja. Després, també poden provocar-ho, per exemple, diferents medicaments, com per exemple les quimioteràpies, uh-huh. Poden generar alteracions, igual que ens pot caure el cabell, també ens pot donar lesions a nivell unguial, de que ens caiguin les ungles i ens facin inclús llagues a la zona de la ungla. Uh-huh. Llavors, sempre que hi hagi un tractament de quimios o ràdios, sempre jo recomano tindre una prevenció amb el podòleg per anar tenint un seguiment de com van evolucionant les ungles i que estigui tot correcte.
Clar.
Llavors, de vegades, pues, altres enfermetes més greus, de tumulacions i tal, que això ja és el menys freqüent realment.
Clar.
D'acord. Aleshores, ja dic, el tema és, clar, que el moment que nosaltres tenim la ungla desenganxada, la gent sempre el que primerament em pregunta, hosti, això en tinc molt per molts dies perquè se'm torni a enganxar la ungla. Doncs jo us explico, a nivell de les mans, la ungla completament es torna a regenerar als cap dels 6 mesos en tornar a créixer. Mm-hmm. Però la peu, que és la que tenim més lluny de tot el sistema nerviós central i del rec sanguini, vale? És l'últim de tot, mm-hmm. I està més lluny del cor, per tant, té un rec sanguini menor, perquè el bombeig arriba més lent, arriba a trigar 18 mesos, de vegades.
Ostres!
Vale? Llavors, jo sempre dic que el moment que em trobo en una situació així, que és tindre molta paciència i anar tenint un control, almenys durant un any, per veure l'evolució que va tenint. Val? Per tant, sempre és millor que el moment que tinguem una cosa d'aquestes, acudim al professional com a podòleg, uh-huh. per tindre un seguiment de l'evolució que tingui perquè pugui créixer sana la pròxima ungla que vingui, perquè si no després ens pot donar problemes.
Clar, m'imagino, Mercè, important el que has dit, anar a un especialista, no intentar arreglar-ho tu veient tutorials, etc., de posa't X producte perquè igual és pitjor encara.
Exacte, al final és això, que si no sabem ben bé el que estem fent, de vegades és peor el remedio que la infermedad, no? Que diu, és un terrapant que fa servir molt, perquè de vegades ens ho intentem arreglar, que ens pensem que ens ho estem fent bé i estem fent més mal que bé.
Clar.
Aleshores, sempre que tinguem dubtes o que no ens veiem en cor perquè no tenim l'instrumental correcte, sempre recomano visitar o preguntar almenys a un podòleg que us pugui orientar.
Clar. Arrencar-la tampoc és una solució, no? M'imagino.
Arrencar-la. Aquí anava jo.
Vale.
El tema és, què fem al moment que està l'ungla, que està a punt de caure, però no ha caigut del tot? Vale? Primer de tot, no arrencar-la. Vale? És superimportant no arrencar-la. Per què? Perquè de vegades, al moment que la ungla no està arrencada del tot, el que pot ens ajuda a que la ungla nova que surti es faci de guia, li faci de guia perquè no es clavi. Vale? Si nosaltres tenim la ungla antiga encara enganxada per alguna part, aquesta farà de guia a la nova per on t'ha de passar. Si la nova no té guia, de vegades llavors poden sortir tortes o que no acabin de sortir rectes, i és quan tenim els unyeros, bueno, les ungles encarnades, d'acord? I aleshores tinguem patologia més greu. Val? Aleshores, sempre, si nosaltres de primeres, jo el que dic és que no l'arrenquem, d'acord? Que si no ja caurà sola, d'acord? Llavors, si realment és necessari treure-la perquè ens provoca dolor o ens genera molèstia perquè ens dona la sensació de que ens acabarem d'arrencar nosaltres sense voler, posant un mitjó o el que sigui, sempre recomano anar a un podòleg i llavors a partir d'aquí la visita al podòleg ens orientarà fins quin punt és greu, fins quin punt és necessari extreure tota la ungla completament o el podòleg és capaç de tallar tot el tros que està més desenganxat i mantenir la zona que no està totalment desenganxada.
Clar.
Val? I aleshores, sempre, primer de tot, és no arrencar-la nosaltres perquè pot ser pitjor i, per tant, anar a visitar a un podòleg després. D'acord? I aleshores, el tractament és segons... si sabem l'origen del per què ens ha passat això, és molt més fàcil tractar-ho que no pas sabem que no sabem exactament d'on te ve.
Clar.
En el sentit que si nosaltres sabem que ens ha caigut un objecte, doncs sabem que és una cosa puntual, que hem de solucionar-ho en aquest moment i ja estarà.
Clar.
Però si veiem que aquesta ungla desenganxada al llarg de temps, sense tindre traumatismes, ens està generant aquesta ungla desenganxada, és perquè potser portem una sabata de seguretat, per exemple, que ens pressiona més de lo habitual i, per tant, ens genera que es desenganxi, o potser pel tema dels fongs, que no ens ho hem sapigut reconèixer nosaltres mateixos, i el podòleg sí que ho pot fer. I aleshores, doncs, segons la patologia, la causa que ens ha provocat això, el podòleg orientarà cap a quin tractament hem de fer servir. Perquè si veiem que és degut a un traumatisme, potser també cal una silicona o algun altre tractament per evitar aquest traumatisme. D'acord?
Clar.
Aleshores, què faig si ha caigut ja? Vale? Si un dia, jo què sé, arribem i veiem que la teníem mig desenganxada, però no hem fet res perquè al final no hem arribat a anar al podòleg, però de cop i volta trobem que ens ha caigut sola, d'acord? Igual que la situació anterior, sempre és fonamental saber l'origen i el per què se'ns ha desenganxat, si ha sigut un cop o no. si ha sigut un cop i de moment no ens fa mal, ho podem deixar així, però a la mínima que veiem que ens molesta una mica, sempre és recomanat anar al podòleg. Per què? Perquè molts cops quan ho traiem, el dit unguial, la pell de sota la ungla, queda totalment desprotegida. Clar. Aleshores, què passa? Que aquesta pell que està acostumada a estar enganxada a la ungla es comença a generar com una cicatriu. Vale. Llavors, què passa? Que la ungla nova que vagi sortint no ens permet que s'enganxi amb aquesta pell. Perquè com que hi ha una cicatriu, hi ha una capa diferent de pell, val? No permet que s'adhereixi.
Clar.
Aleshores, això ens pot provocar que crònicament no se'ns enganxi aquesta ungla.
Clar.
Per tant, és important visitar el podòleg en aquests casos pel fet de que llavors fa un seguiment i anem netejant aquesta cicatriu, aquesta capa de pell, perquè la ungla nova es pugui anar enganxant. D'acord? Llavors, això és anar fent una supervisió del podòleg segons el creixement que vagi veient. Jo et dic que són 18 mesos, lo normal, però hi ha pacients que els creixen molt més ràpid les ungles, per exemple, i llavors triguen menys. Cada persona és un món, jo sempre ho dic.
Sí.
Aleshores, segons l'evolució que veiem, doncs, hem de fer un tipus de tractament o un altre, s'ha d'anar fent un control.
Clar.
I llavors, a partir d'aquí, també a la consulta se'ls indica a cada pacient el tindre una cura i una higiene a casa per això, per evitar que se'ns fiquin fongs o que tinguem una lesió a nivell de la pell que ha quedat desenganxada. Perquè què passa? Que jo també veig molt a les consultes que de vegades se'ns ha desenganxat la ungla, no hem anat quan tocava el podòleg, i aleshores, com que la ungla queda mig desenganxada amb la pell de sota, queda la humitat, tota l'aigua de les dutxes, piscines i tal, queda entremig de la capa de la pell i la capa de la ungla.
Clar.
Aleshores, com que això no som capaços de sacar-ho bé perquè no hi arribem amb la tovallola, què passa? Que queda humitat i dona el caldo de cultivo, vale, perquè comencin els fongs i infeccions.
I aleshores encara es complica més la pel·lícula.
Ah, exacte. Llavors no només tenim la ungla desenganxada, sinó a més podem arribar a tindre la infecció. Val? Per tant, sembla una cosa com a simple, no? Que dius, bueno, això no ha de passar res, però molts cops per traumatismes d'aquests tontos que no els hi donem importància, podem fer que a la llarga tinguem molta més patologia i sigui molt més complicat de tractar perquè no ho hem tingut en compte abans.
Clar.
Vale, llavors és important tenir en compte tot això.
Doncs, no, molt ben dit, perquè al final que els que no sabem, clar, vas veient, no? Agafes tutorials, no. Sempre acudir a un especialista, a un podòleg, per tal d'evitar malos mayores, males mayores, com
exacte.
Dit. Doncs Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins d'aquí unes setmanetes.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per escoltar-me i qualsevol cosa, pues, ja sabeu on trobar-me.
On et podem trobar?
Pues, jo estic a la Clínica Podològica Casals i el meu telèfon de contacte és el 615-08-2663. Qualsevol dubte, pues, m'ho poden preguntar.
Perfecte, doncs Mercè, que tinguis bones setmanes.
D'acord, moltíssimes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio. Penedès en xarxa. Les notícies.
2:15 del matí i és hora de repassar l'actualitat de la comarca de l'Alt Penedès i Vilafranca. I comencem parlant-vos de l'increment poblacional a la comarca de l'Alt Penedès, que l'any 2023 va tancar amb 1.709 persones noves registrades als padrons municipals. El Penedès viu un augment important de la seva població i és que les dades marquen un ascens generalitzat d'habitants, un aspecte que es va iniciar just al sortir de la pandèmia, motivat pels moviments de persones. Si posem la mirada al conjunt de la comarca, l'Alt Penedès també experimenta un creixement global de la població. L'any 2022 es van assolir els 110.000 altpenedesencs, sent la 18a comarca més poblada del país. Ara bé, aquest increment és tot un repte pels municipis més petits, ja que es veuen obligats a gestionar-ho de la millor manera per tal d'assegurar llocs d'ocupació i serveis per a tothom. És així com el director de la Mancomunitat Penedès Garraf, Isidre Also, parla d'una tendència que encara es farà més evident en els anys vinent. Les possibilitats que ofereix Casa Nostra i el seu entorn han estat el fruit d'aquest creixement progressiu que s'ha fet notar just al sortir de la pandèmia. En aquest sentit, Also també expressa que el Penedès és un territori que actualment està cridant molt l'atenció, com ja va passar en el seu moment amb el Maresme, per exemple. En el cas Olesa de Bonesvalls, el seu alcalde, Jordi Ramos, expressa que aquesta tendència ja és present des dels anys 2000 al municipi, però tot plegat aquest increment substancial que ha vingut després de la pandèmia no els ha posat gaires maldecaps. No obstant això, Ramos afirma que el poble s'ha quedat enrere en alguns aspectes, com l'àmbit de la mobilitat, on les freqüències de busos cap a Barcelona durant la setmana és mínima, comparada amb la que hi ha els caps de setmana. El motiu principal, segons l'alcalde, és causat pel fet que l'empresa que gestiona els busos encara té la concepció que Olesa de Bonesvalls és un municipi de segones residències. Per això, ara la feina del consistori és vetllar perquè aquest servei, per poder unir el nucli antic del municipi amb la resta d'urbanitzacions aïllades. En atenció a això, Isidre Also posa especial èmfasi en un altre aspecte important, i és que el Penedès està vivint un creixement vegetatiu negatiu, és a dir, hi ha més morts que naixements, per la qual cosa aquest augment d'habitants és produït per la població nouvinguda, especialment la de municipis metropolitans de l'àrea de Barcelona, com són el Vallès Oriental i Occidental o el Baix Llobregat. Tot plegat són persones amb una experiència laboral ja consolidada que treballa especialment en el sector dels serveis i que busquen una residència qualitativa. D'altra banda, el director de la Mancomunitat Penedès Garraf exposa que la indústria de la vegueria va a la baixa, mentre que s'està produint una economia cada vegada més terciaritzada al Penedès basada en els serveis. Precisament, i segons la Cambra de Comerç, el 72% de l'economia de la comarca està subjectada a aquest sector. Tanmateix, si posem la mirada a Vilafranca del Penedès, la ciutat ha assolit una xifra més alta de població de la seva història, arribant als 40.949 habitants a finals del 2022, 900 més que el 2021. Malgrat que la població vagi incrementant, les dades de natalitat tendeixen a anar clarament cap a la baixa. Vilafranca va tancar l'any 2022 amb 321 naixements, un 2,3% menys respecte a l'any anterior. Pel que fa a l'índex de mortalitat, les xifres es situen en mitjana amb 360 defuncions. Pep Soler va ser un dels creadors del pla urbanístic que va dissenyar l'any 2003 per Vilafranca, comenta que en aquell moment les dades ja apuntaven cap a aquest increment sostingut d'habitants, malgrat que ja fa uns anys la població vilafranquina s'ha estancat en els 40.000 habitants. Soler associa que aquest estancament és una connexió amb la manca d'habitatge en l'actualitat, un aspecte que municipis de l'àrea metropolitana han sabut controlar. Si ens fixem en la distribució dels ciutadans en funció dels barris, veiem que aquesta és força irregular. El primer lloc l'encapçala el barri del Poblenou, on concentra poc més de 8.000 ciutadans. La segona posició l'obté l'Espirall amb 100.000 i seguidament Sant Julià i la Girada amb 6.000 i 4.000 habitants respectivament. Per aquest motiu, Soler considera que si Vilafranca hagués de créixer en extensió per adaptar-se al creixement de població, seria per la zona de la Pelegrina fins a la carretera de les Cabanyes o també pel barri del Molí d'en Rovira, concretament pel Melio residencial. Per tant, el Penedès afronta aquest increment gradual d'habitants amb seguretat, però amb deures per fer per poder garantir un creixement controlat mitjançant l'aliança amb la resta de municipis de la comarca.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15. Després de les festes de Nadal i seguint la tradició, el 7 de gener van arrencar les rebaixes, un període que molts esperen per firar-se, fer canvi d'armari o devolucions dels regals de Nadal. Amb tot, les rebaixes s'han anat diluint aquests últims anys i molts establiments les han fet desaparèixer de les seves agendes, on hi ha que ja ofereixen descomptes en plena campanya nadalenca. Sigui com sigui, avui volem parlar de les rebaixes des del Penedès, posant el focus en el comerç de proximitat. Comencem a Canal 20 amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia. A la comarca hi ha diferents tipologies de municipis, municipis de diverses dimensions, i per apropar-nos a com es viu el període de rebaixes en un municipi del tipus de Santa Margarida i els Monjos, conversem amb el dinamitzador de comerç del Foix, en Joan Anton Calaf. Joan Anton, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que les intensitats són diferents en funció de les mides. És així com es viu el criteri per aproximar-nos a com es viuen les rebaixes és aquest, no? En funció de si el municipi és molt gran, hi ha més rebaixes?
Home, segur. Vull dir, nosaltres, en el nostre cas, i et parlo des de el que és l'Associació de Comerciants del nostre poble, de Santa Maria dels Monjos, nosaltres, al no tenir ni grans franquícies, ni moltes botigues de roba, ni d'això, pues, el que és el tema de rebaixes es nota poc en llocs com el nostre, diguéssim, oi? Tenim, pues, una sèrie d'associats que sí, pues, com poden ser Opticalia o aquest tipus de serveis que podem també donar, que aquesta gent, pues, sí que fan tota una sèrie de promocions, i ara, pues, evidentment, ells segueixen la temporada de rebaixes diguéssim, de criteris generals, però, clar, en un municipi com el nostre, que principalment són serveis o són botigues o restauració, o botigues d'alimentació, doncs, clar, les rebaixes no es noten tant com altres llocs. Sí que tenim, doncs, altres temes de promocions, diguéssim, altres promocions que tenim. Per exemple, ara hem acabat la Mega Panera, que aquesta setmana ja han sortit els 3 premiats i farem unes notes de premsa i unes fotos amb els premiats i amb els establiments que han donat els premis, que són 3.000 euros en premis. Vull dir que nosaltres hem d'anar, diguéssim, amb un altre concepte de dinamització comercial, diguem.
Però hi ha hagut entre els associats al comerç del Foix debat sobre aprofitar el període de rebaixes perquè els usuaris, els clients, els compradors no se'n vagin a comprar a un altre municipi. No sé si hi ha hagut aquest plantejament també dins de l'entitat.
No, dins de lo que és l'associació, ja t'ho dic, que el ser primordialment... principalment les rebaixes es noten molt en temes de roba i moda i complements. Dels associats, les 3, 4, 5 botigues que tenim complements sí que han fet rebaixes, són les rebaixes que ja t'he comentat abans, en tot això, però el debat de rebaixes no hi ha perquè evidentment, els principals objectes que són objecte de rebaixa, diguéssim, a llocs, pues, amb més densitat comercial, pues, clar, aquí no els tenim, diguéssim.
Apuntaves a aquesta campanya de la Mega Panera amb aquests 3 premiats que s'han endut aquests 3.000 euros dels premis. Hi ha alguna cosa que estigueu treballant, alguna campanya que estigueu cuinant en aquests moments?
Bueno, nosaltres constantment, vull dir, fem bastant... Vaja, nosaltres fem tota una sèrie de campanyes durant tot l'any. Vull dir, són famoses, vull dir, el que és la Mega Panera, que és la més forta, perquè, vaja, vull dir, en un municipi amb 7.000 habitants, que el comerç posi 3.000 euros en premis no es veu a tot arreu, això ja t'ho dic ara. També nosaltres properament fem la campanya de la Mona, que també és molt tradicional nostra. Després, per l'estiu, fem la campanya d'estiu. Fem, que coincideix amb la fira dels de Maillart, amb les cuines i tapes. També la campanya com a prop és la que ve just abans de Nadal, la meva panera, i que ja fa 10 anys que aquest any ha sigut la 10a edició que fem entre l'Ajuntament d'Olèrdola, entre l'Ajuntament de Castellet i la Gornal i l'Ajuntament de Santa Maria dels Monjos, i que bueno, doncs ja fa 10 anys que l'estem tirant endavant per donar a conèixer una miqueta més doncs, tots els temes de comerç de proximitat de lo que és la nostra zona, vull dir, perquè hem de procurar ajudar el comerç de proximitat, que ho està passant molt malament entre els temes de les compres a grans plataformes i les grans superfícies, ho estem passant malament.
I el comerç digital continua sent tot un repte, una assignatura pendent entre aquest comerç de proximitat?
Sí, és una assignatura pendent, el que passa que, clar, has de pensar que amb el que és el comerç de proximitat no solament fa falta els mitjans per poder tenir el tema del comerç digital, sinó que fan falta tota una sèrie de temes o d'afegits que n'hi hauria per un programa sencer, la veritat.
Sí. De regulació? Apuntes?
No, em refereixo... No, regulació seria bo que es regulés, que és tot el tema de les grans plataformes, vull dir, perquè ja això ho hem comentat altres vegades en altres entrevistes que ens has fet, que doncs és el tema, que vull dir, grans plataformes que al final no hi ha retorn cap al municipi. En canvi, els comerços petits, la nostra restauració, els nostres serveis, sempre hi ha un retorn dins del mateix municipi. Oi? I des dels impostos que paguen fins quan ajuden a les AMPAs, a les altres entitats esportives, a altres llocs, vull dir, o a la funció social que exerceixen, vull dir, ja t'ho dic jo.
Ara, perquè ens situem en aquest període de rebaixes, però en el conjunt de l'any es fa molt difícil competir, especialment en preus, amb aquest mega comerç de les grans superfícies o d'aquestes grans plataformes. El valor afegit ha de ser aquesta proximitat i el tracte aquest proper. Això és insubstituïble.
Sense cap dubte, vull dir. Les nostres avantatges, una és el tracte a la gent i a tots els nivells. Estem parlant doncs, del tema de tracte a la persona. Vaja, un tracte millor que et poden donar unes persones que saben el que estan venent de tota la vida, i a part doncs, la funció social que et deia, que per exemple, doncs, amb l'ajuda a entitats, i després, respecte, inclús va haver fa un temps una campanya que la va obrir la Diputació per diversos municipis, que nosaltres també hi vam participar, que era el Tracta'm Bé, i que és la funció social que fa el comerç amb la gent gran. Vull dir que, a part de que ser un motiu de socialització, que molta gent doncs, van a la botiga de sempre, allà fan la xerrada, comenten coses, doncs des de les botigues hi ha molts problemes de cara a la gent gran que es veuen. I com que hi ha aquest tracte humà, doncs, es poden solucionar o, com a mínim, es poden donar visibilitat. M'entens? I això és molt important i no es donarà compte a la gent fins que no s'acabi el comerç de proximitat, per desgràcia. Sí.
Abans comentaves que hi ha pocs associats al comerç del Foix que sí que fan rebaixes. Entre els altres no hi ha aquesta necessitat de fer-ne rebaixes, comentaves. Els que sí que fan, hi ha descomptes suculents, importants.
Oh, i tant. Sí, ja t'ho dic. Vull dir, podeu venir, podeu entrar a la nostra pàgina web, que veureu ofertes, que, per cert, hem estrenat una nova pàgina web i nova identificació de les botigues que estan a l'associació, i ja veureu ara un munt d'ofertes que hi ha a dins, bueno, un munt d'ofertes comparats amb una gran superfície, no? Però veureu les ofertes que hi ha a dins dels nostres associats amb serveis i després ja t'ho he comentat, Opticalia i altra gent, pues, que està fent les seves rebaixes i que val la pena venir per interessar-se, veure-ho i comparar-ho.
Doncs Joan Anton Calaf, dinamitzador de Comerç del Foix, gràcies per ser avui amb nosaltres, per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a tu, Raimon.
Anem ara fins a la capital del Cava, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs ens acompanyarà la gerent de Som Sant Sadurní, Susana Duasso. Molt bon dia i molt bon any. Com
estem? Hola, molt bon dia i molt bon any a vosaltres també. Doncs molt bé, molt bé, molt bé, amb ganes de començar el 2024 a tope.
Avui parlem de rebaixes, però venim d'un període molt intens, com són les festes de Nadal, on en molts municipis es fan campanyes de comerç molt acurades i molt adaptades, no?, al territori. És el cas, per exemple, de Sant Sadurní. Abans que comencés aquesta campanya de Nadal, us teníem aquí presentant-la i ara és d'obligat que ens facis una miqueta de balanç de com ha anat aquesta campanya.
Bé, doncs la campanya, la veritat és que ha sigut molt positiva. Ha sigut una campanya que l'hem volguda centrar, doncs, molt amb aquesta necessitat, doncs, de fer poble, de fer comerç, no?, i divertim-nos junts, que era una miqueta l'eslògan de la campanya. Creiem que és importantíssim que, evidentment, doncs, la gent al llarg de tot l'any, doncs, aposti pel comerç de proximitat, no? Com deia el company del Foix, el comerç de proximitat, doncs, ho està passant malament. Li és complicat en moments, doncs, d'incertesa, no?, de reducció, no?, de despesa, doncs, li és, i de molta competència, li és molt difícil tirar endavant al llarg de tot l'any. Mm. I llavors, doncs, és importantíssim que en un període, doncs, com és el de campanya de Nadal, que és, no?, aquell període en el que la gent està, doncs, més envalentonada, doncs, a gastar, doncs, una miqueta més, doncs, per tot el tema, doncs, de regals de Nadal, doncs es pensi en el comerç de proximitat, no? Perquè al final, si tenim comerç, tenim vida als nostres carrers, no és un tòpic, i si tenim vida als nostres carrers i hi ha, doncs, un municipi, no?, amb serveis, això farà, doncs, que la gent, doncs, tingui ganes de venir a viure, doncs, en aquest municipi, de fer-hi vida, de treballar-hi, no?, i per tant és molt important la funció que fa, doncs, aquest comerç. Nosaltres estem contentíssims en el sentit que la campanya de Nadal, doncs, ha aconseguit, doncs, mantenir les vendes que es van fer l'any passat. Nosaltres, a l'indicador, saps que fa ja 16 anys que tenim la targeta de fidelització. Llavors, és l'indicador, doncs, que tenim, no?, que ens va dient, doncs, una miqueta, doncs, com anem, no?, a nivell de vendes, i veiem, doncs, que s'han pogut mantenir les vendes que es van fer l'any passat. Malauradament, la situació d'incertesa cada cop més gran s'ha mantingut i, és més, s'ha pogut incrementar fins i tot lleugerament l'import mig de les compres aquest Nadal, amb 44,55 euros d'import mig de compra. I molt contents, s'han fet, doncs, mira, 11.253 actes de compra, doncs, amb la targeta de fidelització del període entre l'1 de desembre i el dia 7 de gener, i per tant creiem que és un volum, doncs, molt important. S'han donat en total, doncs, uns 8.000 euros en total de valor de premi, entre aquells premis directes de la campanya i aquella gratificació que donen directament als establiments que estan dins del sistema de fidelització, fent un esforç importantíssim de forma, doncs, individual. I molt contents, perquè creiem que realment hem anat parlant, doncs, aquests dies amb els diferents, doncs, establiments, i sí que sempre és cert, doncs, que les primeres setmanes, abans de Nadal i després la de Reis, són més fortes, sempre hi ha aquella de Cap d'Any, que sempre hi ha baixat una miqueta més, però això és normal. Però, com et dic, hi ha hagut un manteniment sostingut del que són les compres aquest Nadal. Ambient en els carrers, sobretot, molt ambient, dos dies molt concrets, trets que vam tenir el dia de l'encesa de llums, el dia 1 de desembre, que donàvem el tret de sortir de la campanya de Nadal. Vam tenir doncs, a totes les escoles de dansa de la vila, tabalots, jocs gegants, vam tenir doncs, el que és la tret de sortida doncs, amb l'alcalde, regidora de comerç i representants del SOM, i va ser un dia que la plaça estava plena a passar i realment feia goig. I va ser un èxit també el 17è ja, Tió Popular i Solidari. Wow. Sí, que déu-n'hi-do, es diu ràpid. Es van aconseguir 408 euros en benefici de l'associació local Qui té aquí. I també va ser una tarda meravellosa, en què va estar doncs, plena la plaça durant tota la tarda, amb nanos fent cagar el tió, participant dels tallers del cau, del pintacares de Quinzenars, amb la xocolata calenta, gentilesa, com sempre, no podem oblidar, de Caterin Caulai i de Simon Coy. I va ser una tarda molt i molt, molt maca, la veritat. I després, doncs, bueno, la música també ha tingut doncs, el seu protagonisme amb altres dies de dinamització puntuals que hem anat fent. I com et deia, doncs, els premsos, mis xecs de paneres amb lots de producte al mercat, perquè cal recordar que és una campanya que fem conjuntament amb l'esforç entre l'Ajuntament i l'entitat comercial i els agents particulars. I hem doncs, donat diferents premis amb paneres de Nadal, xecs de setmanals de 100 euros, vam fer un sorteig especial per Reis de 500 euros i després doncs, bueno, hem repartit més de 300 jocs del Trenca't la Closca que hem fet aquest Nadal.
Balanç molt positiu d'aquesta campanya comercial de Nadal. I així ràpidament, Susana, rebaixes. Estem en rebaixes. Ens explicava el Joan Anton que en municipis petits, també és el cas de Sant Sadurní, aquestes rebaixes queden segurament una miqueta més diluïdes, no?
Estic absolutament d'acord amb el que deia el Joan Anton, és a dir, municipis petits, doncs com més petits som, doncs això també doncs, indica doncs, que evidentment doncs, el comerç que tenim de moda i complements, que és el que tradicionalment, sobretot, doncs, fa rebaixes, doncs lògicament doncs, no tenim un gran comerç i després la seva... Això, amb això el que vull dir és que lògicament doncs, no tens tants establiments, no tens aquesta continuïtat i per tant no veus un cartell de rebaixes a tocar porta a porta, no? Que et doni aquella sensació d'estem a rebaixes, no? Com poden tenir doncs, potser doncs, municipis més grans o amb una continuïtat més important. Per tant, estic totalment d'acord. I després també és veritat una altra cosa, i és que malgrat tinguem doncs, poc comerç doncs, de moda i complements, el que tenim fan rebaixes, vull dir, poc o molt fan rebaixes, lògicament, perquè al final també és una manera d'ajudar-los doncs, a treure producte. Pensem també que hi ha un tema molt important, que és el tema del clima. El clima és una cosa que ens condiciona també moltíssim i fa doncs, que també hi hagi aquesta necessitat doncs, de treure el producte doncs, que potser no ha acabat de sortir durant la campanya de Nadal. No? Vull dir que fan rebaixes, intentem que hi hagi una imatge comuna també entre tots aquells que volen fer rebaixes, però mai serà doncs, el que fan a altres grans centres, sobretot, no? Lògicament.
I acabarem aquesta primera part del tema de la setmana, Domenys Ràdio, amb la Lourdes.
Doncs sí, efectivament, aquí tenim el Salva Rodríguez, president del CIT del Vendrell. Molt bon dia i bon any. Salva, com estem?
Bon dia. Doncs bé, aquí.
A
la ràdio.
A la ràdio. Hem sentit els companys que parlaven no, d'aquestes rebaixes, de la valoració del Nadal. Jo també, ja que vau venir pel tema de Nadal, una mica quina valoració en feu d'aquesta campanya nadalenca al Vendrell?
Bé, bueno, la valoració positiva, com no podia ser d'una altra forma, al final són dates on la població, doncs, el client normalment respon i doncs, com que són molts els actes que oferim des del Centre d'Iniciatives, des del Comerç del Vendrell, doncs al final és el que motiva doncs, que la gent de la comarca vingui a Vendrell a gaudir d'aquestes activitats i dins d'aquest gaudir de les activitats, doncs, evidentment, hi entra el consum també en els nostres comerços. D'igual manera, els actes que fan l'Associació dels Reis d'Orient del Vendrell doncs, sumen també a favor del comerç i així doncs, amb la resta d'entitats que totes, d'una manera o d'una altra, hi participen en la campanya. A nivell de números no tenim números definitius amb les dates amb les que estem, però sí que es desprèn que amb el sector de la tecnologia ha baixat una mica el consum i en moda, complements, tal, es manté més o menys. Vull dir, potser hi ha algun botiguer que diu que ha vengut una mica més, un altre que diu que ha vengut el mateix, uns altres que diuen que han venut una miqueta menys, però la mitja és que es manté. Amb el tema de la targeta de fidelització no tenim tanta història com els nostres companys que porten 16 anys, però també el resultat que tenim és el mateix, s'està mantenint. I bueno, doncs en principi contents, tenint en compte doncs, que potser la previsió era més aviat pessimista. No?
Pessimista, m'imagino, per la situació econòmica que hi ha, no?
Bueno, sí, per la situació econòmica, les notícies econòmiques no acompanyaven aquest any gens, ni acompanyen en aquests moments, però també d'aquest canvi de tendència de mercat que portem tants i tants anys experimentant i comentant i parlant i gastant saliva amb això, no? Que és el tema de les grans plataformes i la venda online.
Ens queda un minut i mig escàs per fer aquesta aturada sempre per anar a les notícies més generalistes. Parlem de rebaixes, els han encetat el dia 7 de gener, posterior a Reis, i de moment, com va?
No, de moment les rebaixes hem tingut sort, sobretot a les botigues de roba, perquè junt amb les rebaixes ha arribat el fred i han donat sortida una mica amb aquests productes d'abric que no hi havia manera de que sortissin. No? Recordem que fa una setmana anàvem amb maniga curta, com aquell que diu.
Bueno,
no?
I aquesta setmana...
Però bueno, com que... hem tingut abric per una setmana, però ha ajudat una miqueta, és veritat que la botiga, sobretot de roba, d'alguna manera ha agraït el fet de l'arribada del fred i el consumidor ha agraït l'arribada de les rebaixes junt amb el fred que ha pogut comprar aquella jaqueteta més barateta. Però bé, tot i que cada vegada és més fluixet el temps el tema de les rebaixes, ja tenim els nostres subscriptors.
Sí, no? És un tema recurrent, no?
I
sembla que algunes vegades s'espera i altres no tant. Okay. Salva, fem una aturada, marxem cap a publicitat, les notícies més generalistes i després tornem amb aquest debat entre gent que coneixeu ben bé el sector. Fins ara.
Fins ara.